de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Ja teníem ganes de tornar-hi després d'aquest estiu fantàstic. Espero que hagueu passat molt bones vacances, si ja les heu tingut, si no les heu tingut encara, que les gaudiu, perquè molts tornem amb aquesta reentrée, però amb moltes ganes, una mica de baixón després d'aquests dies de descans, però, com sempre, doncs, amb les millors energies per acompanyar-te durant aquest matí de dissabte. Jo sóc la Raquel Camins, que, si em deixes, a les dues properes hores parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de tocar 42 instruments. Ens ho explicarà el Bernat Riera, un oient. Coneixerem Perifèria Cultural, el cicle que promou la cultura, la gastronomia i la identitat dels països catalans. I atenció, perquè sortejarem invitacions per anar a Catalunya en miniatura. Us parlaré de la quarta edició del Drone Festival de Lloret de Mar, un espectacle increïble per veure, i en motiu de les festes de Poblenou coneixerem la trobada dels Ateneus de Catalunya i el seu cicle de cultura popular. I si encara no teniu res pensat, no patiu, ja que us donaré diferents propostes d'oci per aquest cap de setmana. Així que comencem cap de setmana. Benvinguts!
Hobbies curiosos.
Com cada setmana et porto, o ens porteu vosaltres, més ben dit, un hobby curiós, algun hobby que fins i tot acaba esdevenint la vostra professió. Per cert, si ens ho voleu explicar, els llegeixo tots, m'ho podeu enviar a camins.catalunya@hobby.es. Aquella cosa que fas amb il·lusió, amb passió, que t'agradaria fins i tot que arribés a ser la teva feina, o simplement que ho fas perquè et dona vida. En aquest cas, avui parlem amb la passió de tocar instruments. Crec que n'arriba a tocar fins a 42, i a més ensenya a tocar l'acordió, que no és gens fàcil. Ell és el Bernat Riera. Molt bon dia, Bernat.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé i molt contenta que siguis amb nosaltres, perquè t'admiro moltíssim, Bernat. Jo he intentat tocar piano, tocar guitarra, em costa molt, i penso, 42 instruments, com t'ho fas, això?
Bueno, el primer sempre costa més, però un cop t'hi has enganxat a la música i has tocat un o dos instruments, els altres ja tenen semblances, que cada cop és més fàcil. Vull dir que és com, tenim la gent que parla moltes llengües, que després hi troba una semblança i ja no els hi costa tant una llengua nova, de ser una mica el mateix.
I quan vas començar? Quin va ser el primer instrument i a quina edat?
Vaig començar als 14 anys, perquè els amics demanen guitarra, i més ho feia la meva tieta aquí a l'Esquirol, al meu poble, i més per estar amb ells que no pas per la música, no em cridava gaire, tot i que vinc de família de músics. I un cop allà, doncs, a part de riure i passar la tarda, em vaig anar agafant una guitarra i vaig anar trobant costra, que tenia un interès i que és una cosa que, com que no s'acaba mai, no t'avorreixes mai, és infinit, en pots aprendre tant com vulguis, això em va captar. Jo primer volia tocar la bateria, però no tenia espai, i mira, sense voler, amb la guitarra, després ja vaig passar per la bateria, però va ser una mica la porta d'entrada, a través dels amics que s'hi dedicaven, i mira, va, ja, deixa-m'ho provar, i ja hi vaig ser enganxat.
Quan vas arribar a la bateria, segur que els teus pares esperaven que tornessis a la guitarra.
Sí, i tant. Quan hi vaig arribar és perquè ja tenia un local a fora i ja no havia de tocar el menjador de casa, perquè si no...
Si no, déu-n'hi-do. I després, doncs, han vingut diversos instruments, entre ells, a violí, trompeta, saxo, i fins i tot, també, com dèiem, l'acordió, en la qual en el teu poble, doncs, en fas classes, o fas classes de diferents instruments.
Sí, sí, exacte. Mira, l'acordió és el que tocava el meu avi a les festes. Ben dinat sempre treia l'acordió i és un instrument que tenia ja pendent un dia o altre. L'únic que el jovent no crida gaire l'acordió i vas una mica de més gran ja. Primer tens ganes de fer fresa amb la guitarra elèctrica, la bateria, cantar, i després vas descobrint, anar viatjant, vas descobrint altres instruments i et van cridant l'atenció. I mira, això ha estat tot, trompeta, el saxo, he passat per molts i també he tingut la sort de tenir professors a la vora que han anat molt bé. I d'altres que tinc pendents perquè no tinc professors al costat. Per exemple, m'agradaria fer classes de gaita, però l'únic professor que vaig trobar a Barcelona, que em queda molt lluny, i llavors que la tinc aquí pendent, però bueno, també depèn molt de l'entorn, de quin instrument afavoreix més o no.
I que si hi ha persones que tenen ganes d'aprendre amb tu, on et poden localitzar per fer les classes?
Jo les faig a l'Esquirol, a Osona, i faig classe matí tarda, entre setmana, i venen des de nens de 5-6 anys, que no és pas el que tinc més, fins a jubilats que han començat a tocar l'acordió amb 70 i 75, i ens ho passem allà de meravella, com vau poder parlar amb en Quico una entrevista passada,
Sí,
i
que
deu
vam
ser molt,
parlar
molt enriquidor.
exacte de les festes de l'acordió de l'Esquirol.
Exacte.
I tens xarxes socials, tens a Instagram, algun lloc on poder-te localitzar o poder... Perquè crec que tens un canal de YouTube on es veu on toques els diferents instruments.
Sí, això va sortir arrel de la pandèmia. També estava estudiant al taller de músics i ens van encomanar la tasca de fer un vídeo des de casa, com que hi havia tot allò que havia de ser a través de vídeo, enviar i res presencial. I a través d'allà dic, mira, doncs farem un canal de YouTube que ja serveixi una mica per resoldre inquietuds meves. També estic en un poble que no hi ha molts músics i el poder-se gravar també et permet fer altres històries que en directe no pots per falta de gent. El canal es diu One Man, 49 Instruments, o sigui, un home, 49 instruments. Vaig posar 49 perquè era per no posar ni 50 ni 20, un nombre a l'atzar, eh? Jo diria que encara no hi arribo, que està per allà als 30, 40, però
Però
espero
hi
arribar-hi
arribaràs,
per
eh? Hi
fer.
arribaràs.
Sí, perquè no, ara ja seria... Ja fa baixada, diem, no? Un cop estàs aquí, sempre si toques el violí, doncs la viola s'assembla molt, si toques el baix, doncs el contrabaix s'assembla molt. Es van sortint, es fan moltes semblances.
Doncs ja ho sabeu, és one en anglès, man, 49, amb número, instruments. Aquest és el seu
Exacte.
canal de YouTube, One
El
Man,
YouTube,
49
sí.
instruments. I tens algun Instagram també, Bernat, per poder-te...
Instagram és el que tinc ja de l'empresa que fem equips de so i tot això, que és Mister Ed Studios. MREDSTUDIOS. I allà també hi podeu trobar algun vídeo, alguna versió, però m'he dedicat més al YouTube, més que Instagram i TikTok no en tinc, per exemple. El
Doncs
YouTube ha set
seria el
bastant la...
futur, eh? Perquè el TikTok avui en dia
Sí,
pràcticament crec que
el que
tothom...
són vídeos molt curts i llavors és un format tan ràpid que aquí encara em costa. Si vols fer una cançó de 3 minuts, no acaba de ser la plataforma exacta.
Clar, quedes
Però
a
bueno,
mitja
pot ser que hi
cançó.
arribi ja. Sí, no, no, ja estic antiquat de sortida.
I si haguessis de triar un de tots aquests instruments, quin triaries, Bernat?
Ostres, és molt difícil. Per exemple, la veu és un instrument que pots transmetre molt.
Ah, doncs
La
mira.
bateria, amb el doble pedal, així d'estils més heavies, és una adrenalina, un esport, un suar allà ajuntat amb la passió, que és fantàstic. El
Molt.
violí transmet una vibració que no, jo amb altres instruments no me n'he sortit. Vull dir que cadascun depèn del moment, és tan obert.
Clar, doncs ja veiem amb aquesta passió que ens ho expliques que ets un
Sí.
enamorat de la música i dels instruments i t'agraeixo molt, Bernat, que hagis estat aquest matí en el programa per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I us parlaré ara de Perifèria Cultural, el cicle de música, terrer i gastronomia codirigit per Marçal Girbau i l'Estel Soler, que promou la cultura, la gastronomia i la identitat dels països catalans i que hi serà fins al dia 19 d'octubre. Tinc amb mi el codirector del cicle de Perifèria Cultural, el Marçal Girbau, que ens explicarà els propers esdeveniments que encara tenim pendents. Molt bon dia, Marçal.
Hola, bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
Vàreu començar, crec que a finals d'agost o principis de setembre. De moment, quin balanç faríeu fins a dia d'avui, des de que vàreu començar el Perifèria Cultural?
Vàrem començar el juny i la veritat és que aquests 3 mesos, juny, juliol i agost, han anat molt i molt bé i n'estem més que satisfets perquè la valoració és molt positiva, no només pel que fa a xifres i quantitats, indicadors i tot això, sinó també pel que fa a la qualitat i als moments únics que hem pogut tenir en aquesta edició del Perifèria Cultural.
I ara encara tenim esdeveniments previstos, com per exemple aquest dissabte, avui, tenim el Xerim Aresté, més el Xavi Vidal. Si ens ho vols explicar, a veure on, sí, on els trobarem, què és el que hem de fer per poder adquirir les entrades, si són gratuïtes...
I tant, mira, de fet, avui tenim el darrer dels quatre concerts dobles que organitzem a la Selva, a Riudarenes, concretament a la finca de Can Moragues. Can Moragues és la seu de la Fundació EMIS, que és una fundació que es dedica a la protecció, a l'estudi i, en definitiva, a la lluita per la preservació del medi natural i de la sostenibilitat. I en aquesta finca, en aquest mas, que és Can Moragues, hi fem aquests concerts perquè, a més, també hi ha el Rebost de Can Moragues, que és un espai gastronòmic amb productes de l'hort ecològic que tenen allà mateix a Can Moragues i als voltants, en finques, diguem-ne, seguides i protegides per la mateixa fundació. I aleshores el que farem avui és aquest concert doble. D'una banda tenim en Xavi Vidal. Xavi Vidal és un històric cantant i cantautor i músic sabadellenc que ve a estrenar el seu nou disc Vida Salvatge aquí a Riudarenes. I seguidament tindrem en Xerim Aresté, que ens ve directe de les Terres de l'Ebre, i que també presentarà el seu darrer treball, Un idioma nou. Entremig, el públic podrà degustar aquest sopar proposat pel Rebost de Can Moragues amb productes d'aquí del terreny, de proximitat, ecològics, que a més són receptes fetes pel xef Sergi de Maià. I per tant, com us deia, és el darrer dels quatre concerts dobles que hem fet des del juny aquí a Riudarenes, i estem convençuts que la gent, igual que en els tres primers, doncs en sortirà molt contenta.
Marçal, teniu alguna pàgina web de Perifèria Cultural per aquells que vulguin veure les properes propostes o vulguin informar-se més enllà amb horaris i de més?
I
perquè
tant.
Com que a la ràdio tenim el temps a vegades una mica just,
sí,
aquells que diguin, ostres, jo em vull informar més, vull saber-ne més coses, que puguin entrar a algun lloc i veure-ho tot.
Sí, és molt fàcil. És perifèriacultural.cat, allà hi trobaran tota la informació, podran també adquirir les entrades, amb o sense sopar, i per tant, fàcil, perifèriacultural.cat.
Molt bé. També el dia 15 de setembre tenim l'espectacle de La Punta de la Llengua, més el Màrius Serra.
Sí.
I el dia 19, el Pau Alabajos, que aquest
19 d'octubre.
El 19
sí,
d'octubre,
és
aquest
cluenda.
Cas, que seria ja la cluenda de tota la perifèria. L'espectacle de La Punta de Llengua més el Màrius Serra, aquest on se celebrarà?
Tots dos, tant l'espectacle de La Punta de Llengua amb el Màrius Serra com el Pau Alabajos, se celebraran a Sant Esteve de Palau Tordera. En el cas del Pau Alabajos, que és la cluent del 19 d'octubre, a més, ho hem fet expressament perquè és un espectacle dedicat a la poesia de Vicent Andrés Estellers, que enguany doncs en celebrem l'any, i volíem acabar així, volíem acabar amb poesia i en concret amb un poeta valencià. Ja sabeu que reivindiquem la cultura d'arreu dels Països Catalans i aleshores doncs per això és la cluenda aquesta.
Molt bé, doncs de ben segur que no hi faltarem, ja ho sabeu, si en voleu més informació, www.perifèriacultural.cat. I Marçal, espero que acabeu de passar molt bona perifèria, que segur que sí, i que l'any vinent doncs la reemprenem i ens ho torneu a explicar també.
I tant, moltes gràcies. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Oh sí! Not to celebrate it, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you, I'm just trying to dive right in. A Catalunya tenim la gran sort de tenir un parc temàtic on trobem una exposició de maquetes a escala de 1,25 per 1,33 de Catalunya, declarada d'interès turístic nacional, que moltíssima gent ja ha estat, altres no hi han estat i altres han repetit fins i tot. I us parlo de Catalunya en miniatura, que és a Can Balaiaix de Baix, a Torroelles de Llobregat, a Barcelona, i cada dia obre de les 10 del matí, a les 6 de la tarda. Per parlar-nos amb més
més, tenim el Fernando, un dels seus propietaris, que ens ho explica. Bon dia, Fernando.
Hola, molt bon dia.
El Fernando Ercilla, que més va inaugurar l'any 2008 una reproducció a l'escala de l'estació d'esquí de Port del Comte, en una maqueta gegant que va passar a ser de les més grans de totes les exposades en el parc. No sé si ara en teniu alguna de més gran encara o aquesta de moment és la més gran.
Bueno, aquesta és la més gran, diríem que a Montserrat. Les muntanyes de Montserrat i Port del Comte són les més grans. De tota forma, les muntanyes de Montserrat estan en una escala una mica més petita, però com a representació poder és més gran Montserrat.
Potser sí, no? Perquè teniu més de 60.000 metres quadrats.
Sí, efectivament, el parc té una extensió total de 60.000 metres quadrats, dels quals 25.000 metres ocupen el recinte de maquetes, que perquè ho situeu molt ràpid, si poguéssim agafar un helicòpter o un dron, volar sobre el parc, veuríem que és el mapa de Catalunya, distribuït per províncies, per comarques i el mar Mediterrani, que és la costa des de Tarragona fins a Girona.
I aquesta iniciativa, clar, quan va sortir? Perquè porta molts anys Catalunya en miniatura.
Bueno, aquest any passat vam fer 40 anys de la inauguració del parc.
Des del 1983.
83, exactament, i es va començar a construir el 1981. O sigui que ja fa una temporada, no?
I jo crec que pràcticament tothom coneix Catalunya en miniatura, però fins i tot hi ha gent que encara no ho coneix i que haurien de venir. Si haguessis de destacar alguna cosa en concret, Fernando, què destacaries? Què diries, això ho han de veure o aquesta experiència que fem a Catalunya en miniatura hi han de ser-hi?
Bueno, jo diria, clar, amb el temps nosaltres també hem anat modificant coses, però tenim dues línies molt importants de negoci i d'atractiu per la gent, que són, per una banda, el que és el recinte de maquetes, que és una activitat, doncs, diríem, d'oci cultural, didàctic per les escoles, per el que són les comarques, el que són els diferents estils arquitectònics, el romànic, el gòtic, el modernisme, tenim l'obra completa de Gaudí. Vol dir que les persones que visitin Catalunya en miniatura amb el que són les maquetes faran una idea total de lo que és la Catalunya real a escala. I després, des de fa 10 anys, vam aprofitar una part del terreny que teníem de bosc i vam muntar un parc aeri forestal, que és... són activitats dins del bosc, però amb tirolines, ponts tibetans, en fi, activitats d'aventura, diríem. I aquí sí que tenim, doncs, 5 circuits, 2 infantils i un extrem que li diem que acaba amb una tirolina de 150 metres, que d'alguna forma voles una miqueta sobre el parc, i 2 circuits mitjans, que són, doncs, per gent que no és tan experta, no? És a dir, és un tipus d'instal·lació que pot fer un nen de 4 anys i pot fer, doncs, una vida de 80, si està en bona forma.
Clar, és molt divertit perquè hi podeu anar-hi a passar el dia des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. És tan sols a 15-20 minuts de Barcelona, 17 quilòmetres. I podeu entrar a la pàgina web per trobar tota la informació, www.catalunyaenminiatura.com. I em penso que de cara al proper Halloween, el 12 d'octubre, teniu preparada alguna activitat?
Sí, nosaltres ja des de fa uns anys fem un Halloween de dia, que diem nosaltres, que és sobretot per públic familiar, no és el clàssic Halloween de terrorífic pels que són pues, amants o friquis d'aquest tipus de producte, sinó que és una activitat familiar que hi ha, pues, actors, decorem una part important del parc, la decorem, pues, amb esquelets, amb bruixes, el tren que tenim que dona la volta al perímetre, pues, també el decorem, en fi, és una mica et situes amb aquest ambient de Halloween que poder fa anys, pues, no estava tan de moda i que ara, pues, cada vegada, pues, agafa més empenta, no? Però sobretot és indicat per famílies, hi ha molt, des de fa ja 4 o 5 anys hi ha molts nens, per exemple, o inclús pares que venen disfressats també, vull dir que és una activitat molt interessant per aquesta època, que nosaltres comencem efectivament l'1 d'octubre fins al 1 de novembre, que potser jo ho allarguem una setmana més. També t'haig de dir que de cara al Nadal estem preparant un tipus de teatre de Nadal amb una activitat que actualment l'estem fent amb el que seria l'Indiana Jones amb els dinosauris i tal, i de cara al Nadal pues, farem aquest palau de Nadal, que sobretot per famílies i per nens. O sigui, d'alguna forma sempre estem intentant fer...
Innovar, exacte, i fer coses diferents en aquesta Catalunya en miniatura que la feu vosaltres tan gran amb totes aquestes noves idees. I per mi el susto de Halloween seria ja tirar-me de la tirolina, perquè jo tinc una mica de vertigen, per mi aquest ja seria un bon susto, un bon ensurt, ja t'ho dic. I doncs, i volíem dir als oients que cortesia del Fernando Ercilla i de Catalunya en miniatura sortegem avui en el programa dos packs de quatre per dues famílies per poder anar a Catalunya en miniatura. Aquells més ràpids, canvieu un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, dient doncs, que heu sentit l'entrevista de Catalunya en miniatura. I, Fernando, jo agrair-te molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i a seguir fent gran la nostra Catalunya estimada.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que esteu convidats, tant vosaltres com els oients, quan vulguin de venir a gaudir de Catalunya miniatura.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.072 11072, serie 11011.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sientes que tu memoria falla o que tu mente no está tan ágil como antes? Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Formulado con ingredientes naturales como Upercia serrata y Ginkgo biloba. Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6. Un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil. Así de Aldi.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Del 18 al 22 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. A l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Totes les activitats a andorrataste.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado, domingos noche.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Oh, sí.
I us vull avisar perquè tingueu temps per programar-ho i per preparar-vos, perquè els propers dies 13 i 14 de setembre, a la platja de Lloret de Mar, a les 9 del vespre, se celebrarà la 4ª edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a il·luminar el cel de la ciutat amb 200 drons. A més, aquest any arriba aquest esdeveniment amb diverses novetats, principal el canvi de la data i de l'hora, també l'ubicació, però per parlar-nos més de l'espectacle que anirà a càrrec de l'empresa Flock Drone Art, que presentarà 2 espectacles, el Geomètrics i el 4 Elements, tenim la regidora de promoció econòmica, la Cristina Aymerich, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia, què tal, Raquel?
Doncs molt bé, i amb ganes que ens expliquis més coses sobre... perquè ja és la 4ª edició, per tant, això vol dir que funciona bé i que està agradant.
Doncs sí, és un esdeveniment que fem, és la 4ª edició, com bé dius, aquí a Lloret. Som 200 drons que il·luminaran el cel de Lloret. Hi ha diverses novetats aquest any. La primera de totes és que darrera edició s'han fet al mes de juliol. Aquest any hem fet la proposta de fer-la al mes de setembre. En concret, es farà el dia 13 i 14 de setembre. Hem volgut apostar per aquesta nova data perquè així desestacionalitzàvem una miqueta la temporada, ja que, de fet, al juliol hi ha molta gent ja a Lloret i al mes d'agost també. Llavors, el mes de setembre era una proposta, un esdeveniment atractiu perquè el nostre comerç, la nostra restauració i la gent que vulgui visitar el setembre Lloret puguin gaudir d'aquest esdeveniment. Com bé has comentat, és el dia 13 i 14 de setembre a la platja de Lloret.
Que tenim una setmana per preparar-nos pràcticament.
Sí, correcte. Aquest any també el farem al racó, diguéssim, de la platja que va cap al castell. ¿vale? És la cara sud, diguéssim, de la platja. Estarà a prop, es farà a prop del monument de la Sardana. Molta gent que ha estat a Lloret ja saben quin monument estem parlant. I serà a les 9 de la nit. Aquests són els canvis proposats per l'Ajuntament i que creiem que serà una bona aposta.
Que segur que sí, perquè ja ha tingut molt bona acollida els anys anteriors, per tant, ara encara
Correcte.
Més. Hi ha dos espectacles, un que és el Geomètrics, que està fet explorar l'art, la geometria, a través de com unes danses i figures abstractes, i després hi ha el Quatre Elements, que canvien els elements de la natura.
Correcte. El divendres, dia 13, es farà el Geomètrics, que aquest és, bueno, és un show avantguardista. M'han dit que és espectacular. Nosaltres ja el veurem in situ divendres. I el dia següent, el dissabte, dia 14, llavors es farà els Quatre Elements de la Terra. I doncs també és una aposta molt maca, que creiem que és un esdeveniment familiar, que aquí a Lloret ja és la quarta edició i que estarà realment molt bé.
Lloret de Mar, bueno, tu ets la regidora de promoció econòmica, està molt bé perquè ara a l'estiu, per exemple, suposo que dupleu o tripliqueu la població que ve Lloret.
Sí, sí.
Però...
anava a dir, al setembre també estem bastant, bueno, hi ha bastant de turisme, però ja estem com una miqueta més relaxat passant a l'agost, ja la gent també comença als col·les i així, i per això creiem que també seria una bona aposta fer-ho al setembre.
Clar, que és un moment una mica més de calma i tranquil·litat.
Correcte.
Aquells que durant l'any vulguin venir a veure i conèixer Lloret, quan no és en ple moment estival, què hi podríem destacar per visitar Lloret?
Ui, doncs moltíssimes coses. Raquel, aquí tenim un nou camí de ronda que doncs, ha acabat fins a la platja de Fanals. Tenim els jardins de Santa Clotilde, que són uns jardins espectaculars, que no sé si coneixeu la sèrie La Casa del Dragón. S'han rodat allà. Hi ha moltes escenes rodades en allà. Tenim el castell típic de Lloret i, a part, doncs, a Lloret tenim molt bona gastronomia, comerç, vull dir que hi ha moltes coses a veure a Lloret, sincerament. A part de també unes platges i unes cales maquíssimes.
O sigui que ja ho sabeu, que s'hi pot anar durant tot l'any, però ara tenim cita aquests dies 13 i 14 a la quarta edició del Lloret Drone Festival, però durant tot l'any doncs Lloret també s'ha de visitar per moltes altres motius, com bé ens deia la Cristina Aymerich, la regidora de promoció econòmica. I Cristina, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho.
A vosaltres, moltíssimes gràcies i res, que us esperem a tots el 13 i 14 de setembre a les 9 a la platja de Lloret de Mar.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I el proper 11 de setembre, a més de ser la Gran Diada de Catalunya, tenim també el cicle de cultura popular dels Ateneus, que inclou 21 espectacles programats fins al mes de desembre. I per explicar-nos en més coses d'aquest gran cicle de cultura popular dels Ateneus que hi haurà el proper 11 de setembre a les 12 del migdia, tinc el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, el Pep Morella, preparat per explicar-nos-ho. Molt bon dia, Pep.
Hola, molt bon dia.
Pep, justament organitzat junt amb l'Ajuntament de Barcelona i tots els teatres Ateneus, feu aquest gran cicle de cultura popular. En què consistirà?
Mira, és un cicle que neix doncs, per acostar a tot l'àmbit de la cultura popular, acostar i difondre tot aquest àmbit en el territori. Veuràs que són 21 espectacles que programem en 11 teatres a la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera, doncs, quasi bé tots els barris i districtes de la ciutat tindran una actuació del cicle, o bé sigui d'una coral, d'un esbart o d'una banda.
I tindran lloc en diferents llocs de la ciutat, o on es programen concretament? Perquè em sembla que es feien al Casino de l'Aliança de Poblenou.
En el Casino de l'Aliança de Poblenou fem l'acte inaugural, fem l'inici, el tret de sortida d'aquest cicle. I aleshores aquest cicle es podrà veure a l'Ateneu del Clot, al Casino de l'Aliança de Poblenou, com he dit, el Cercle Catòlic de Sants, el Cercle Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, el Centre de Gràcia, el Centre Moral i Cultural del Poble Nou, el Centre Sant Pere 1892, d'aquí del casc antic, el Foment Hortenc, el Foment Martinenc, els Lluïsos d'Horta i el Reial Cercle Artístic. De totes maneres, també la programació, si algú està interessat, la pot trobar a la pàgina web ateneus.cat.
A 3w.ateneus.cat, on podeu veure doncs tota la programació. I quina de la programació que teniu prevista, quina destacaries?
Ui, això és una pregunta complicada. Jo destacaria el fet de que el públic vagi a veure doncs amb la ment oberta, i encara doncs que pensi, bé, això potser no m'agrada, no m'acaba agradar, que vingui a provar-ho, perquè estem treballant en col·laboració amb el Moviment Coral Català, la Federació Catalana de Societats Musicals, la Federació Catalana d'Entitats Corals i l'Agrupament d'Esbart Dansaires, i s'ha fet una tria d'espectacles doncs de molta qualitat, espectacles doncs que no deixaran a ningú indiferent i que, bé, ens farà aquesta mostra, ens farà descobrir doncs part del repertori del nostre cant coral, part del repertori o d'espectacles de nova creació dels esbarts o del repertori doncs, de les bandes musicals.
Doncs ja ho sabeu, tenim aquesta cita amb la cultura popular als Ateneus, www.ateneus.cat, i agrair-te molt, Pep Morella, el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho.
Ha estat un plaer i us espero doncs que ens veiem el dia 11 de setembre al Casino de l'Aliança del Poble Nou.
Oci.
I com sabeu, el proper dimecres 11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, tot Catalunya està eufòrica i preparant doncs la seva festa, com per exemple la Diada Nacional a la Torre Grassa, a Sant Jaume dels Domenys, que serà doncs el dia 10, el dia anterior a la Diada, amb havaneres, amb arrels dels ports i rom cremat a les 8 de la tarda. També Diada Nacional de Catalunya a Bigues i Riells del FAI, també es farà doncs el dia 10 i el dia 11, es celebrarà a la plaça dels Riells del Fai, i l'acte començarà el dia 10 a les 11 del matí. També tenim Diada Nacional de Catalunya a Òdena, el proper dia 11 al bell mig de la conca homònima, al centre de Catalunya, commemora la Diada Nacional amb un caire bàsicament reivindicatiu, i doncs on hi haurà tota la població d'Òdena preparada per celebrar aquesta gran diada. També tenim la diada a Carme el dia 11. Molts catalans i catalanes continuen manifestant-se pels carrers i reclamant el reconeixement dels drets nacionals i de l'autogovern. També la diada nacional a Mont-roig i a Miami Platja, on tindran doncs diferents actes el dimecres dia 11. També a Sant Llorenç d'Hortons, on la Festa Nacional commemora anualment recordant la darrera defensa de Barcelona. I també serà a Torre Serona, als Jardins de l'11 de setembre, a partir de les 12:15 del matí, aquesta gran diada nacional. També a Sant Cugat de Sesgarrigues, doncs en motiu d'aquesta diada tindran diferents activitats com la pujada a la Font del Cuscó. Tot Catalunya, doncs, el dia 11 celebrarà aquesta gran diada com Maçanet de Cabrenys o Vilagrassa, o hi haurà una gran festa d'ofrena de fruits del camp a Rubió a partir del dia 15, també amb motiu d'aquesta diada, i la missa a l'església de Santa Maria de Rubió amb la presentació dels nous hereus i pobilles. Aquesta gran festa de la diada que no ens podem perdre el dia 11 de setembre. I més propera tenim la festa major del barri de Poblenou, que ha començat el dia 6 i serà fins al dia 15 de setembre. Tots els carrers de Poblenou s'ompliran de vida amb activitats per tota la família i de tot tipus, des de cultura popular fins música i events esportius. Ja sabeu que si en voleu saber més coses podeu entrar a la pàgina de l'Ajuntament de Barcelona per veure aquesta gran festa de Poblenou, que se celebra també aquests dies, i també entremig tindrem aquesta gran festivitat de la nostra estimada Diada de Catalunya.
Festes de cap de setmana.
Envio una forta salutació als amics de Sant Celoni perquè, atenció, que estan de festa major aquests dies fins al dia 9 de setembre, fins al dilluns. I per parlar-nos amb més, tenim el regidor de Cultura, l'Albert Planes, que ens ho explica. Molt bon dia, Albert.
Hola, molt bon dia.
Esteu en plena festa?
Sí, estem en plena festa major. Tot just la festa major la van començar el divendres 31 d'agost. I ja hem viscut diverses proves del Corremons, que el Corremons és una de les activitats més destacades d'aquesta festa, on dues colles, el Montseny i el Montnegre, competeixen en una sèrie d'activitats per sumar puntuació. I tot just ja hem fet unes quantes proves amb la donació de sang, amb la caminada i la marxa de les ermites, i amb el cop d'estic, que és una activitat nova d'aquest any que hem fet en col·laboració amb l'entitat d'hoquei de Sant Celoni.
I aquest matí heu fet tir amb arc.
Exacte, aquest matí hem començat el dia amb les portes obertes en el camp de tir amb arc, perquè així tota la gent de Sant Celoni pugui conèixer l'activitat que fan a diari els 160 socis de l'Associació de Tir amb Arc de Sant Celoni.
Molt bé. I durant el dia d'avui hi ha diferents activitats, com per exemple feu la trobada de puntaires.
Exacte.
No sé, cap a les 11 del matí, d'aquí una estoneta.
Exacte, d'aquí una estoneta tindrem a les puntaires al carrer Major de Sant Celoni. De fet, ja és tradició a Sant Celoni que durant el matí del dissabte una agrupació de puntaires es puguin trobar al llarg i ample del carrer Major per tal de mostrar justament aquest art i aquesta tradició que hi ha a l'hora d'elaborar aquests patrons que ja estan saben. I també durant aquest dissabte al matí tindrem tota una sèrie d'activitats infantils a la plaça de la Vila i que aniran seguides a la tarda i al migdia amb activitats de cultura popular, amb la trobada de castells del Baix Montseny, aquí a les 12 del migdia, amb les sardanes, l'audició i el ball de sardanes, i la prova puntuable també de ballar sardanes a la plaça de Sant Ponç, cap a la 1 i del migdia. I a la tarda anirà seguit d'una de les activitats més esperades, que és la trobada dels geganters de Sant Celoni.
Molt bé. I dins de tot el que és Sant Celoni, Albert, perquè hi ha persones que ens escolten que potser no hi han estat, què destacaries a visitar o veure de Sant Celoni quan no són festes o durant l'any?
Mira, jo diria que a Sant Celoni tenim una situació bastant privilegiada pel que fa al nostre entorn natural. És a dir, si al principi, quan hem començat a parlar, he destacat aquesta rivalitat entre la colla dels Montsens i els Montnegres, això no és un fet casual, sinó que Sant Celoni està al mig de la vall, entre el Montseny i el Montnegre. Per tant, jo diria que qualsevol persona que algun dia pugui passar per aquí a Sant Celoni s'acosti al Parc Natural del Montnegre i al Parc Natural del Montseny, aprofiti i conegui les rutes que hi ha, ja sigui en família o ja sigui des d'una vessant més esportiva. I per altra banda, per aquelles persones que els agrada més conèixer patrimoni i història, a Sant Celoni també tenim una sèrie de rutes urbanes de dintre el poble, per conèixer les seves ermites o per conèixer fins i tot la Rectoria Vella, que es troba en un parc de Sant Celoni, que és el parc de la rectoria vella, doncs, que és un edifici del segle XV i crec que bueno, val molt la pena que també es pugui conèixer aquesta part de patrimoni que parla molt de la nostra història.
I important que sapigueu que el darrer dia, que és el dilluns 9, hi ha un concurs de cuines del món i paelles d'arròs.
Sí.
Que també ho feu entre els dos municipis o com, qui és qui hi pot participar-hi en aquest concurs?
Aquesta activitat no és puntuable, no és una activitat del Corremons, ja que la Festa Major, doncs això, hi ha una gran diversitat d'activitats, moltes en col·laboració amb entitats i algunes són puntuables i algunes no. Això depèn també de les colles, que són les, una mica les que porten la veu cantant en aquest sentit. Llavors, el concurs de paelles i de cuines del món és una activitat que es va afegir a la Rosada Popular, que es fa el mateix dia, val? Per tal de donar doncs, una mica també de, bueno, d'animació, no? a la pròpia activitat. Feia molts anys que es feia la Rosada Popular, que ja és tradicional, doncs el fet de que les famílies, les colles d'amics i amigues es puguin presentar i que cadascú pugui doncs, això mostrar, no? La seva paella, òbviament després se la menja cadascú la seva, però bueno, doncs, afegeix aquest toc una mica de diversió i de conèixer doncs, això, diverses propostes. I això es va ampliar fa uns anys amb el concurs de cuines del món, val? Precisament també doncs, per interpel·lar a persones d'orígens diversos que ens vulguin mostrar doncs, quines són aquelles cuines tradicionals dels seus països d'origen o dels països doncs, que creguin que és important que puguin doncs, aportar alguna cosa.
El dilluns tothom a menjar paella a Sant Celoni, que ja s'ha acabat l'operació biquini, ja podem menjar la paella que vulguem i sobretot de celebrar una bona festa major. I jo agraeixo molt al regidor de Cultura, l'Albert Planes. Albert, que ens ho has explicat molt bé. Aquells que vulgueu més informació, santceloni.cat, i gràcies per ser aquest matí amb nosaltres en el programa.
Moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-nos. Us esperem a Sant Celoni.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I li dono pas al Carlos de la Rosa, el regidor de Cultura de Sabadell, que ens parlarà de les seves festes.
Hola, soc Carles de la Rosa, regidor de Cultura de Sabadell, i aquest cap de setmana, entre el dia 6 i el dia 9 de setembre, tenim la nostra Festa Major. Una festa major que està inserida en el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2024, de la que Sabadell n'és la seu. Ens agradaria convidar-vos a que vingueu a gaudir i a compartir les activitats que, amb molt treball i molta il·lusió, les entitats culturals i esportives i totes aquelles persones que estan implicades en la festa major han estat treballant durant tot un any per fer possible doncs, un esdeveniment d'aquesta magnitud. Trobareu totes les activitats troncals de la festa tradicional i popular en la que hi ha moltes entitats implicades. Trobareu una mostra d'arts escèniques, moltes propostes en diferents escenaris de música en viu, de tots els estils, de tots els nivells. També trobareu una festa esportiva carregada d'activitats, una festa familiar amb moltes propostes pels més petits i per les seves famílies i unes exposicions aquest any, especialment coincidint amb aquesta capitalitat cultural, en els museus, que són exposicions molt rellevants i que ens projectaran de ben segur més enllà de les fronteres de Sabadell. Aquestes activitats i moltes d'altres us esperen a la nostra ciutat, així que ja ho sabeu, teniu aquests 4 dies de cap de setmana per si voleu visitar-nos i d'aquesta manera poder gaudir i compartir amb nosaltres la cultura i la festa.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
La filosofia de Hansi Flick és molt bona per al FC Barcelona. Tàcticament, com juega con la pelota, quiere mucha posesión con la pelota.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tumbao, chiringuito, chiringuito, abanico, palabra para mi papá, la marina está morena, la pancina fa una trena.
Escoltem la cançó La Marina està morena de Figaflowers, un duet format per dos amics de la infància, el Xavier Cartanyà i el Pep Blasco, amb un so fresquíssim de música urbana festiva i amb aquesta cançó que han aconseguit ser un dels èxits número 1 d'aquest estiu. Escoltant-la us deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte 7 de setembre, així que queda't amb mi. Fins ara.
Monta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli. Esparcint suau la crema, el cor demana fricció, culls, floretes i la crema, sortim a...